Ràdio Vila-real, estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, dilluns 26 d'abril, un dia en gris, tristón, dilluns. Però bé, vaig a contar-vos una anècdota per a fer-vos riure. Resulta que un rodatge s'ha convertit aquest cap de setmana en un moment de tensió digne d'una pel·lícula de Berlanga. On ha sigut això? En el Ginet. Pues el rodatge d'una escena d'una sèrie de televisió dins de l'Ajuntament de la localitat de la Ribera Alta amb actors que portaven armes simulades ha provocat una gran confusió i un ampli desplegament policial. Sí, sí. L'alcalde de la localitat no havia informat del rodatge i es va crear una situació, mai millor dit, de pel·lícula. Fins a 5 patrulles de la Guàrdia Civil, ojo, es desplaçaven ahir al migdia al consistori. Acordonaven l'edifici i fins i tot encanonaven algú dels actors que en aquell moment estava treballant a la gravació d'una ficció. Els agents van acudir a l'ectatge pels veïns, que es pensaven que estaven assaltant l'Ajuntament. En realitat, el director local, que és Aitor Espers, estava rodant l'escena d'una sèrie a l'edifici que simulava ser un banc que estava sent atracat. Divertit, no? Per un dilluns pel matí. Ara sí, donem la benvinguda als meus companys, Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio
Poveda.
Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Voleu sentir una estoneta d'allò que va passar?
Sí, clar.
Demanar la clau a l'alcalde per poder entrar ahir a gravar com si feren el atrac a un banc i l'alcalde no li ha dit res a la policia ni a ningú. Entonces estan ahí gravant, simulant el atrac a un banc i això les ho sabia l'alcalde. I ha passat per ahir la policia, ha vist el meu germà i a tres o quatre actors encaputxats i s'han plantat ahir en els xalecos antibales. El meu germà estava encanyonant-lo pensant-se que era un lladre real. Un quadro, tio.
Pues
que
això,
bo, que bo.
Això és el que passava. Això era que un veí pues, veu que n'hi ha... Però era la una de migdia, és dir, no era un moment en el que s'estava... estava tancant el vídeo. No era un moment en el que, bueno, si haver volgut anar a atracar a la una del migdia, no era massa bon moment. Però, clar, els veïns van veure encaputxats i en metralletes, lo que, clar, a un ajuntament, què podien furtar?
Clar, sí, sí. Però
alguna denúncia, alguna multa?
Que és una bona anècdota, no?, per al record. I són gracioses, no?, aquestes anècdotes. Ara te dic, per a la persona que va veure i es va donar de que estaven atracant l'Ajuntament, pai, no els deguerà ser una bona broma, eh?
Encaputxats, metralletes, claro. La metralleta pareixia que era de veres. Val? I l'alcalde este matí diu que sí, a veure... que la culpa és de ser seua i que, clar, va un veí li va dir puc gravar a l'Ajuntament? Diu, així se fan reunions del que siga, reunions pues, d'associacions que me demanen el saló i jo els cedis perquè es coneixem tots. Entonces va dir i que li va demanar un veí si podia gravar una escena i va dir, pues vale, però no se li va ocurrir preguntar-li de què era l'escena.
Clar.
I, claro, anaven escaputxats i tot el més. En fi. Sabeu que el 25 d'abril se commemorava la batalla del 1707 d'Almansa, que va donar la victòria a les trompes borbòniques i per tant, als francesos i castellans va suposar la pèrdua dels furs de València. Per això el 25 d'abril és el dia de les Corts Valencianes. Ens van deixar sense furs de València, que encara a dies d'avui no l'han recuperat. Val? Molt mal, molt mal, molt mal. Estos polítics no m'agrada gens que al final no lluiten per lo que és... si tot, per lo que és nostre, és dir, si en totes les autonomies s'han recuperat, val? Per què no la Comunitat Valenciana té recuperat encara el dret foral? Estarem ahí punxant, Maria, hasta
sí,
que
sí,
ens
sí,
diguin el per què.
Punxarem, punxarem.
Bueno, i una molt bona notícia és que el Villarreal femení ja està en primera divisió.
Per fi... Ayer me di a una persona, te he comentado antes, me di a una persona de Bilbao, que no es una ciudad muy chiquitica, me fa un pueblo que os conocéis todos y tenéis dos equipos en primera.
Sí, pero no m'has dit això exactament quan estàvem sense estar a l'aire. M'has dit, a partir d'ara...
Claro, a partir d'ara ve el Barça dos voltes, así, el Madrid y el Atlético de Madrid y dos derbis contra el València...
Vale, però espera, no era això tampoc, és que l'ho tinc que treure tot com a sacacotxos.
Així que un amic meu i jo vam dir que quan vinga el Barça femení, òbviament crec que mos tindrem que vestir un poc més normal de lo que habitualment anàvem a veure partits.
O sigui, van a
festejar, clar, van a buscar novia als partits, no, també.
Ens acaba d'eixir el pavo real, eh?
Sí.
Ens acaba d'eixir el Tito Real, no? Este que té que obrir, anirà a les seues millors gales. És dir, Víctor, de veres...
No, te ho he dit com, és clar, és com si vinguera Hollywood de repent quan ve el Barça femení, o sea, n'hi ha jugadores que aniran als Jocs Olímpics en este estiu. Se han passat de jugar, en tots els respectes, contra l'Aldaia femení a jugar contra el Hollywood.
Escolta, què passa des de l'Aldaia femení, tu?
Mira, en el Ginet, el que ha passat últimament, que ha tingut que anar la policia i tota la història. Però bueno, el que acabes de dir, la població esta que acabes de dir, ojalà i se'n puja primera també, eh?
Sí, ojalà.
També.
Quan els equips femenins n'hi hagin en primera...
I clar, jo i un amic meu fèiem la broma de dir, així conforme vas vestida ara, igual contra el Barça no ens deixen entrar, tindrem que dur camisa o algo.
Era el protocol, no?
Sí.
Val. Notícies esportives, ja que has començat en tu, a més d'Isa, que és tachant, la millor notícia que podem tindre.
Sí,
el masculí va perdre 2 contra el Barça, el dijous és la semifinal contra l'Arsenal, a les 9, veurem, espere que vagi millor. I després dir que Nadal va guanyar el seu 12 Godó, una final que ja és de rècord, va durar més de 3 hores, 6-4, 6-17-5 a Tsitsipas, i dir que en la NBA van tornar a guanyar els Warriors 100-113 a Sacramento.
Vas mitjanament en ratxa, no?
Sí, últimament estem començant a guanyar més partits.
Molt bé. Tu voldràs que la pluja... Clar, per això s'ha vestit de amb la samarreta que porta de London, no, perquè ell vol que ploga fins dijous.
És un claro guiño al temps que mos espera.
Però tu vols que ploga fins dijous, perquè això li dona sort al Villarreal.
De moment li està donant sort la pluja.
Molt bé, pues que siga plovent.
Què vos ha paregut les mesures que han... les noves mesures que es comencen a partir d'avui, el que puguem ja gaudir dels bars i restaurants, comerços, a guard fins les 10.
Em pareix bé, però tindrà també que acompanyar el temps, no? Perquè pareix que l'última volta que també van alçar el tancament dels bars també va ploure i ara torna a fer lo mateix, no? Ens alegrem moltíssim, però que isca el solet també. Per anar, no?
Clar, però això és que, veuràs, és un claro guiño, com diuen, a que eixim en precaució.
Clar, val? O sigui, amb cautela.
Clar, primer els més valents, els que menys fred tenen, i conforme vagi caminant el solet, com els més valents hauran eixit dia, no farem aglomeracions.
Val.
Si és que tot passa per bé, Maria.
Sí, tot passa per algo, no?, que es diu.
Com sé que les primeres dades que vas a donar més són les del Covid,
ho saps bé.
Vaig a dir-vos com serà la setmana del 26 d'abril al 2 de maig en quant a vacunacions. Els grans dependents i majors de 70 anys, primeres i segons dosis de Pfizer. Les persones d'entre 60 i 65, primera dosis d'AstraZeneca. I s'ha camagrat i tant. I després, residents en vivendes tutelades, segon dosis de Pfizer. Persones d'alt risc, primeres dosis de Moderna. I majors de 70 anys en zones rurals o disperses, monodosis de Janssen. Està en París molt bé. És a dir, imagineu-vos les persones que viuen en pobles més aïllats o que tenen més difícil accés, una única dosi de Janssen, i serà per als majors de 70 anys. Val? És una molt bona
iniciativa, sí.
Per a mi. Uh-huh. I després les persones del risc, dosis de Moderna. Així n'en tindrem de totes per a totes. Veureu com al final a mi em tocarà vacunar-me amb l'AstraZeneca i menjar-me totes les paraules que he dit fins ara. Perquè és la que més malícia li tinc i jo acabaré vacunada a AstraZeneca. Però bueno, així estarà com se vacunarà a partir d'aquest dilluns. Recordem, primera i segona dosis de Pfizer a majors dels 70 anys, persones d'entre 60 i 65 anys d'AstraZeneca, residents en vivendes tutelades segon dosis de Pfizer, persones del risc primera dosis de Moderna i majors de 70 anys en zones rurals o disperses, monodosis de Janssen. Bueno, la d'AstraZeneca és que jo no... Encara no en tinc 60, o sigui, que... però segur que serà quan ne sobre.
Clar, si sobre t'arribarà.
Quan vos he dit, he pensat, acabaré vacunant-me d'AstraZeneca. Bueno, jo com no entre ara en este rango, segur que serà la que sobra i diran, i a més vindrà una en el meu nom, segur.
Bé, tu encara pots arribar a si el meu company Víctor i a mi ni se sap ni se sabrà, no, encara. O sigui, que ja veurem què és el que passa. Però bé, jo preferís no, que totes, acabarem... que la meva família estiga tota vacunada, perfecte, a mi ja m'arribarà.
Crec que, a veure, ens agradaria que anara més ràpid, però crec que estan anant en prou bon de ritme.
No, jo vos dic, a mi acabarà vacunant-me en AstraZeneca, estareu mirant a veure si ens passa. I entonces, jo, perquè, a més, a mi me tendria que tocar tota la, a mi me tendria que tocar el boletó, és dir, com he sigut tan crítica, en això tendria que ser de l'1%
clar, que mira, és, no? Per a totes les franges d'edat de Susana en Moderna, però a ella porteu-la que li anem a ficar l'AstraZeneca.
No, ma abuela té la de Pfizer i perfectament, el pare del meu amic té la de... AstraZeneca y está perfectamente, o sea que todas las vacunas son fiables.
Vale, pues dimos esos datos, María, y si no...
Sí, bé, ja sabeu que avui, al ser les dades d'ahir diumenge, són molt escuetes, que és la Comunitat Valenciana ha notificat 144 casos nous de coronavirus i 16 a Castelló. Demà ja els donarem més desgranats, diguem, i veurem si aquestes dades han pujat o no. Recordem això, com ha dit Susana, que avui els bars i els comerços de la Comunitat Valenciana ja poden tancar a l'inici del toc de queda, que és un poc aixina, no? Uh-huh. O sigui, teniu cautela que si esteu a lluny tindreu que arribar a casa a les 10, no? Per no saltar-se i ser toc de queda. Susana, anem a passar ja, diguem, a les notícies de caràcter local. Es comencem en una mala perquè un motorista d'uns 50 anys d'edat va morir a la vesprada d'ahir a conseqüència d'un accident en caure amb la seva moto quan circulava pel camí de Torralba del Pinar en terme municipal de Montan. Hi ha que tindre molt de cuidado, sobretot els motoristes, no? Que pugen per aquesta zona, sobretot els caps de setmana. Ara ja passem a parlar d'Almassora, perquè el director general de formació professional, Manuel Gomiza, ha confirmat a Almassora la concessió de nous cicles formatius per atendre la sol·licitud dels dos instituts públics i el consistori de la localitat. D'aquesta manera, l'IES Vilarroja modificarà la seva oferta de jardineria per la de serveis comercials per atendre la necessitat de professionals del sector, mentre que l'Institut Álvaro Falomir reforçarà la seva branca d'estudis en informàtica i derivats, o sigui que és molt bona notícia perquè no es tinguen que desplaçar, no, els escolars a altres ciutats. També parlem de que l'Ajuntament de Borriana posarà en marxa a partir del 31 de maig l'Escola d'Ocupació Et Formem Borriana 2, un programa mixt d'ocupació i formació destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. Tota la informació sobre aquesta notícia la tenen a la nostra web www.radiovilareal.es amb tota tipus de com accedir, quan serà el nombre de participants i tot això. Mm.
També tindrem en una estoneta el president de la Federació de Penyes Taurines, perquè anem a veure com serà esta desescalada després de la Covid o el que està demanant emergències, la consellera d'Emergències li demana a la conselleria de Sanitat que ella li doni un plan de desescalada perquè tindrem bous. Uh-huh. O sigui, que la idea és que ja...
És que crec que vaig llegir ahir que se pot donar la curiositat de que en una plaça de bous, per exemple, se lleva un partit de tennis i no puga haver bous. O sigui, és un poc un sinsentit.
Uh-huh. Sí, per tant, estan demanant esta autorització en totes les mesures que cal, claro.
Continue també parlant de que un total de 30 famílies monoparentals i persones celíaques d'Onda ja han rebut les ajudes socials específiques que va incorporar l'actual govern municipal després d'atendre les demandes de tots dos col·lectius, els que fins ara no podien optar a aquestes subvencions. D'altra banda, un total de 21 famílies monoparentals d'Onda han rebut ja aquesta ajuda específica, no? I també els que tenen aquests problemes celíacs, no? Perquè ja sabeu que els aliments solen ser un 30% més cars, o sigui, que està bé aquesta iniciativa d'ajudes, no?, que es fan a l'Ajuntament d'Onda. Dir de Vila-real de Cultura que torna a Vila-real Talent amb un concert el 16 de maig que unirà artistes locals e internacionals amb el violinista Vasco Basilev. Demà tindrem a la regidora de Cultura, Rosario Royo, que ens xerrarà, ens parlarà de tot això. I ja, pues això, pendents del cel, Susana, perquè la Comunitat Valenciana estarà aquest dilluns cobert amb precipitacions en bona part, en forma de ruixats, que poden ser localment forts i acompanyats de tempesta i granís, i en zones altes un possible calitxa i fang acompanyat de la pluja, no? Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, el dimarts seguiran els ruixats a la vesprada, que poden ser localment forts i amb tempesta, sobretot a Castelló.
Bueno, pues dir-los...
Fer una broma.
Sí, i dos.
Jo ara per les nits estos dies la pantalla bona la pague per si hi ha cas, per si hi ha tormenta. crec que esta setmana li tocarà descansar prou per la nit.
¿Sabes qué pasa, Víctor? Mira, això és real. És dir, quan una persona se veu sense algo i no ho ha comprat ell, és dir, jo en casa de meus pares, pues, què vols que te diga? Les coses les tenia, no les havia guanyat, és com que, bueno, no sé, se trencaven, però, jolín, quan te quedes sense ella, te costa comprar-lo tu, no veges com ho cuides, eh? Ojito, que se va quedar sense tele, Víctor, i
sobretot
la paga...
Sobretot la tele abans d'una semifinal del Villarreal, per si de cases, o sigui...
Oh, i d'una Eurocopa, i d'uns Jocs Olímpics,
de
si l'estiues, vamos...
Avui, Maria, fem un repasset ara, quan després d'una pauseta de publicitat parlarem amb el president de les Penyes, de Bus al Carrer, després tindrem nosaltres a la volta ciclista de la Comunitat Valenciana Femenina, ojo, que és una molt bona volta, i que ens ho explicarà el seu director, Sergio Camarena. Després tindrem nosaltres a Alberto Asarta, que ell és el diputat nacional de Vox, que ens parlarà de tot el que ha ocorrit al voltant d'esta entrevista que van tindre en la cadena SER a un Pablo Iglesias Balsar de la taula. També ens, li preguntarem sobre este cartell dels menes, en lo que costa un mena i lo que cobren els nostres iaios, els nostres majors. I tindrem també els llauradors per allò de que parlaven que hi havia un líquid que podia combatir el cotonet i que l'havien detectat ells sols. Després també, com no, li donarem veu a Marisa Saavedra, de Unides Podem, també ella és diputada nacional, però en aquest cas d'Unides Podem. Sabeu que així en esta ràdio intentem ser el més equilibrats possible i quan posem pes a la dreta, ne posem a l'esquerra i així a vostès decidissin. Una estoneta de publicitat i ens posem en marxa.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Estás a la 92.2 FM.
Bueno, y informarlos, dirlos, que la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat que una vegada acabi l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig es comence ixa desescalada per als bous al carrer i a partir de juny puguen celebrar-se en la comunitat festejos taurins. Per això tenim a Vicent Nogueroles, ell és el president de Penyes Taurines de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, què tal?
Suposo que vostè content perquè els ha donat resultat i sa reunió que van tindre en emergències, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. La reunió, tot el moviment que s'ha fet des de les penyes, des de la premsa, des de totes les entitats, per a demanar que s'activara això d'alguna manera o que si no, o que se mostrin tira, Susana, jo crec. Jo crec que ha arribat aquest moment i, bueno, el divendres passat van mantindre una reunió en emergències que mos fica cada vegada més propet de la realitat que tots busquem.
Don Esconder, vostè toquen totes les tecles, van a totes les conselleries, finalment Conselleria d'Emergències ja reconeix el que vos estan dient i ja li demana una conselleria a l'altra. És un bon moviment, eh?
Pues sí, jo crec que sí, Susana. Jo crec que, a més, lo que fa això és pues, que mos dona una realitat de lo que tenim davant de nosaltres, d'uns anys molt difícils, d'una època molt difícil en això de la pandèmia, en la que tot se traduix en treball, en tocar, com tu bé dius, les tecles adequades en cada moment, continuar reivindicant, continuar demanant reunions, insistint molt, i al final, pues, bueno, és que arriba un moment en què la realitat és la que és.
S'imposa.
S'imposa la realitat, el sentit comú, i que al final no estem demanant res que no demanen altres sectors. Nosaltres sempre som els que diguem que tenim drets i al mateix temps obligacions i ni rehusem a les obligacions, però per supost tampoc els drets que tenim el sector taurino.
Clar, en este cas possiblement serà en juny i Emergències li plantea a Sanitat que prendran totes les mesures, d'alguna manera recolza el sector per a que se posi en marxa i Sanitat no es negarà. Vostè què pensa?
Entenc que no, perquè a més durant aquests 4 mesos que tu has fet un seguiment des del teu programa a tots els moviments que vam fer de l'entrada d'any, en el mes de gener, nosaltres hem fet tots els tràmits, hem presentat tota la documentació, tots els protocols, tots els plans de contingències que se mos han demanat, s'han seguit tots els passos i ara pues ja s'ha fet aquesta gestió, que a Emergències s'ha recopilat tota la informació, l'ha actualitzat, l'ha ficat a l'ordre del dia i ja l'ha traslladat a Sanitat per a que Sanitat ja siga la que quan crega oportú. Nosaltres pensem que ha de ser immediatament quan acaba l'estat d'alarma, perquè si acaba l'estat d'alarma, per supost, és perquè hi ha una situació
que ho permetís, clar.
Que ho permetís, no continuaríem en l'estat d'alarma i, per tant, nosaltres, al igual que altres activitats que se van a reactivar o s'estan reactivant, pues nosaltres tenim que estar ahí i la veritat és que sí, estem contents i a l'expectativa de que n'hi hagi una voluntat política, perquè jo crec que ara, Susana, que el que té que vindre és una voluntat política.
Clar, perquè anàvem cap a la primavera, on el festeig taurí cobra molt de protagonisme. I clar, si no se fa pressió en este moment, tornarem a carregar-nos una temporada, la temporada d'enguany també.
Correcte, i és algo que no se poden de permetir ningú, però ja no per un tema de por efectes, de que tenim, estem, que també, que també també tenim ganes de veure festes de bou, per supost.
No, no, estem parlant...
Té ganes de viure una vespre de vaques, una nit de bou, però, Susana, tu saps el moviment econòmic que genera el bou al carrer, la situació tan dramàtica que estan passant els nostres ramaders, la situació tan dramàtica que està muntant tot el sector econòmic de què falta per al món del bou, muntadors de plaça, arquitectes, ambulàncies, metges, els que tiren l'arena, en fi, tot el moviment que n'hi ha darrere, necessitem reactivar-lo. I la millor manera de reactivar-lo és fent festejos de bous al carrer.
Sí, perquè haurien de sumar-se en aquest moment, quan se posa el motor en marxa, haurien de sumar-se totes les poblacions possibles. Perquè si són aïllades, tots matxaquen, tots tiren contra la mateixa població i al final fan que, pues que els demés no s'atrevisquen.
Així no és, Susana. A més, ara és quan hi ha que demostrar que de demés n'hi ha afició, i poquet a poquet ixa gent aficionada que n'hi ha en tots els pobles tenen que començar a instar als seus alcaldes, als seus equips de govern, que és un peça fundamental. Els alcaldes també tenen que pegar un passet abans,
clar.
Tenen que perdre la por, que també comprenc ixa por que pugui haver, però al final el món és pa valents, no és pa gent que se quede darrere.
Claro, però vostè no pensa que és com... que ara no està massa ben vist per a este corrent de gent que hi és, que li agrade el bou, encara que li agrade a la persona. És a dir, costa reconèixer que li agrada esta festa.
Sí, tens tota la raó, però bueno, és que això ja va, cada responsable polític té que tindre clar el que té en el seu poble, i així hi ha una realitat que no se pot amagar. És que part de la societat valenciana està unida. Per tant, aquests complexos se tenen que acabar. Aquests alcaldes deuen de pensar que en seguida tenim una altra vegada eleccions.
Vostè pensa que aquesta pandèmia era un bon moment per acabar en aquesta festa?
Per supost. Aquesta pandèmia ho ha ficat en bandeja a tots aquells col·lectius que estan en contra del món del bou. Tenim clar que que ha hagut una pandèmia, o que estem en una pandèmia, que ha hagut molts morts, que tenim una situació molt delicada i molt complicada, això crec que tots ho tenim clar, però també és de veres que sempre costa un poquet més la reactivació del sector taurino davant d'altres sectors. Estem mirant aquests fins de setmana que hi ha hagut, que si tenis, que si activitats esportives, que si cines, que si teatres, que s'estan parlant de concerts, i a sanitat sempre li costa parlar de bou. El tema del bou és algo tabú per a ells. Això no és un tema sanitari ja, és un tema ideològic. És algo que nosaltres no deguem de permitir.
Ahir és quan vostè demanava que s'alçara el crit i que les persones demanaren el vore el bou, perquè últimament sí que ja n'hi ha més gent que està sumant-se a aquesta iniciativa de a mi m'agrada el bou al carrer i jo vull tornar a vore'l. Això ha sigut una cosa que ha fet també reaccionar als polítics,
Claro, al final el moviment de la gent sempre té el seu respaldo. La veritat és que la situació és delicada, perquè nosaltres estem plantejant inclús fer una eixida al carrer, fer una gran manifestació, però després te fiques a analitzar, parles en delegació del govern, parles en la policia nacional, en la unitat d'intervenció policial, que són els que regulen tots els temes d'eixides, i claro, te frenen un poquet i te fan pensar que, claro, és que en la situació que està, com anem a fer una mobilització de 10, 15, 20 mil persones, és algo pragmàtic, és algo que ara mateix ja no se pot donar com a efectiu, però entonces pues busquem la forma de reivindicar-nos com haver fet en redes socials, en premsa, me consta que totes les penyes i tots els aficionats als seus alcaldes els han matxacat, i tot això al final el polític se va pensar que les seues decisions, jo crec que ara pues, també aquesta decisió política que estem esperant de part de sanitat, pues, també va vindre poc en pressió.
La Conselleria d'Emergències, en este cas, sí que pot dir que s'ha deixat els complexos a part i ha reconegut que ja estan a punt per a demanar-lo. Per tant, ja no hi ha volta darrere.
Jo te vaig a dir, Susana, nosaltres, Federació de Bous al Carrer, l'entitat que jo represente, en emergències sempre ens han obert la porta. De fet, tenim una relació diària, tant en el seu secretari autonòmic com en el seu equip. Tot el seu equip està sempre treballant conjuntament amb nosaltres durant 4 mesos en ells de la mà, i ara principals i l'han pegat. Per tant, vosaltres no tenim ningú reproche de cara a emergències.
Però vostè sap perfectament que han sigut 4 mesos molt durs, 4 mesos que dins dels despatxos i a porta a tancar han hi hagut uns grans enfados perquè els demanaven a vostès tranquil·litat, paciència, que tot passaria, i al moment i al final estaven vostès desesperats, perquè no es donaven ninguna solució.
I no és fàcil, Susana, no és fàcil tenir en compte que no dona compte la nostra situació. Nosaltres tenim... te toquen la gent de les penyes, te toquen dels ajuntaments, te toquen concejals, te toquen empresaris, te toquen aficionats, te toquen ganaderos, cada un té una opinió, cada un pensa d'una manera, cada un actuaria d'una altra manera, i després vas a parlar en el polític, lo mateix, cada polític és d'una manera, cada polític pensa d'una manera, cada polític té una ideologia diferent.
O està pressionat per la quantitat de coalicions que n'hi ha en este moment, eh?
Dona compte ficar d'acord a tot l'organigrama que t'acabe de comentar, si serà difícil. Però, bueno, jo crec que ho havem aconseguit de tal manera de que bueno, se preveu que quan t'acabe l'estat d'alarma pues que puguem començar en aquesta primera fase de mous al carrer en recintes tancats i poquet a poquet, si tot va bé, si continua millorant sanitàriament la situació i venen aquestes vacunes que se van anunciant, pues, pues, possiblement al final d'any tinguem alguna sorpreseta en el retorn del bou al carrer com coneguem tots.
Bueno, jo sé ben segur que el president de Penyes no dormirà massa tranquil hasta que no ho tinga tot al puesto. Perquè allò de que aconseguir-lo és com si sempre estiguera fent força i no mai poguera relaxar-se,
Però, Susana, perfectament.
I tant. Vicent Nogoreles, president de les Penyes de Bous al Carrer, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció, Susana, com sempre, un fort abraç.
Estás a la 92.2 FM.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Tens un negoci a Villarreal? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
Por los aires voy a hacer una confesión, estoy cansado de beber para volverme más sociable, voy preparando munición por si me piden mi versión, va a ser enormemente tenso, debiste haber estado allí, fue esperpéntico y fue vil y estuve echándote de menos. Solo apenas te ha rozado, ha regresado aquel olor a dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida, a pura vida.
Y este matí se presentaba en roda de premsa, en el regidor d'Esports i el director general de la Setmana Valenciana de Ciclisme Femení, Sergio Camarena, presentava en este matí en roda de premsa el que serà la Volta a la Comunitat Valenciana Femení. I ara les tenim així en els nostres estudis. Molt bon dia, Sergio.
Hola, buenos días.
Bon dia, regidor.
Bon dia, Susana.
Antes de res, i si no, no m'ho perdonaran, tenim el femení del Villarreal, club de futbol en primera divisió.
Sí, jo ho he destacat en la roda de premsa, no? Que nosaltres ara, després t'explicarà Sergio en què consisteix tot això, però jo el que he ressaltat és aquesta la quinta edició, estem col·laborant en ells des del principi, que vam apostar en l'esport femení, no? Que no era una moda, sinó que era algo que creiem que bueno, mereixia el mateix tractament que el masculí. I bueno, ha coincidit la presentació d'avui d'aquesta carrera en què ahir va pujar a primera divisió l'equip de futbol femení del Villarreal, no? Que és igual que quan l'any 98 va pujar el masculí, no? És un aconteixement també per la ciutat i també és igualar el futbol. I ha destacat també aquesta, bueno, i s'aposta que també ha fet el Villarreal per l'equip femení, que crec que anirà més, i l'any que ve tindrem així els millors equips d'Espanya, i també la voluntat suposa que serà d'arribar a Europa, com este dijous també tenim un gran aconteixement com el Villarreal Arsenal, però també tenim una empremta esportiva en molts clubs de la ciutat. Tenim el hockey, que està en la Lliga Elite des de fa un temps, tenim el bàsquet femení, que també està en fase d'ascens a la segon B, com si diguem, del bàsquet. Tenim un equip d'atletisme que està apostant també per les dones i està a punt de crear un equip específicament femení. Les xiques de la gimnàsia rítmica, els dos equips que també estan competint a bon nivell, la gimnàsia artística, la sincronitzar, que també està guanyant coses i està també en auge i també tenim coses ara pel futur en ells, i en general tots els equips estan apostant, no?, per l'esport femení. Jo crec que això també demostra, no?, que és un avantatge, no?, tindre i també formar part de la nostra marca eixa de la ciutat de la salut de l'esport i de la igualtat. No? Les primeres carreres es feia també, la regidora d'Igualtat apostava també per esta carrera i ara també, el que passa és que en les coses de l'Ajuntament pues, també anem definint i per no diversificar tant pues, ho presento jo com a regidor d'esport, però també la regidora d'Igualtat des del principi també se va volcar en aquesta carrera, no? I agraint pues, molt a l'organització, a Sergio, a Rubén, que avui no ha pogut estar, que des del principi han apostat també i han ajudat a Villarreal a esta carrera, no?
En este cas, a mi em dona molta alegria que la regidoria d'Igualtat ja doni pas a que així en Villarreal l'esport femení i el masculí ja està a la mateixa altura. I per això ja ella està pendent, esta regidoria està pendent de coses que encara no hem arribat les dones a estar, però en l'esport, vamos, és com a mostra el que està passant en este moment. Sergio, en vostè, que ens interessa més. En este moment anem a centrar-nos en el que són la Volta a la Comunitat Valenciana en femení. Quatre etapes tindrem, no?
Sí, com tots els anys hem fet 4 etapes, una en província d'Alacant, província de Castellonata i 2 en província de València.
I concretament en la de Castelló Vila-real són 130 quilòmetres?
Sí, la província de Castelló, la etapa que acaba en Vila-real és l'etapa reina. 130 quilòmetres és l'etapa més llarga de tota la volta d'aquest any.
I serà el divendres 7 de maig que eixirem de Castelló?
Sí, és divendres 7 de maig, eixirem des de Castelló a la 1:30 i ja pues, quan lleguem ja ens adentrarem cara a les muntanyes de la
Borriol, la Pobla Tornesa, sí. La Vall d'Alba, la Barona, Useres, Llucena, passant per Costur i la Foia, Argelita, Vallat, Ribesalbes, Fanzara, baixem i acabem Vila-real.
Sí, és
una bona volteta, eh?
Una etapa dura, 130 quilòmetres, i l'any passat vam fer ja una molt semblant. I pues, en la part més alta estarem ja en el Lucena del Cid i pujarem els dos salts de premi de muntanya que tenim preparats, el Port dels Coronetes, de primera categoria, i el del Salt del Cavall, de segona categoria.
Ah, pues ojito, que hi anem fortets. Quins equips? Perquè, clar, jo sí veig molts equips. Ha tingut molt d'interès, no?
Sí,
els equips en participar en aquesta volta.
La volta està molt posicionada. Tenim 21 equips, que és el màxim que tenim permès. I tenim equips com veus de moltes nacionalitats. Tenim 4 equips de màxima categoria, equip World Tour.
Sí.
I 17 equips de categoria continental, que són les dues categories que n'hi ha en el ciclisme femení.
A veure, vosaltres diem això com si això no fos res. Però anem a veure, és que estem en esta volta estan representats quasi els millors equips que hi ha, eh?
Sí, si tenen en compte l'any passat, este any pues, la participació s'ha perjudicat un poquet en el canvi de dades. En febrer han perdut 3 equips de màxim nivell, que en el canvi de fetges pues, ja tenien compromisos els equips en altres organitzadors i no han pogut assistir.
Clar, però dones compte, en aquesta situació que estem vivint, que estem en una pandèmia mundial, només ha perdut 3 equips, i cuidado, aquests equips en molts compromisos. És a dir, que vinguen i que participin en aquests equips en aquesta volta vol dir que estem molt reconeguts.
Sí, l'any passat van tindre l'actual bicampiona del món, Anna van der Breggen, guanyadora de la volta nostra, i és l'actual campiona olímpica. Este any tenia que assistir en febrer, però bueno, l'equip ja tenia compromisos en maig per a competir en Bèlgica i vam intentar, l'equip ens va oferir si podien canviar de data perquè volíem ir a córrer, però ja és un calendari que s'organitza a nivell internacional i no és fàcil de quadrar i poder ubicar després la carrera. I bueno, este any no podem tindre la presència de l'SD World, que és el millor equip del món, però bueno, tenim el Movistar espanyol, que té
clar
la campiona europea, Annemiek van Vleuten, que són les dos actuals millors corredors del món, Van Vleuten i Anna van der Breggen. L'any passat van tindre Van der Breggen, este any tindrem a Van Vleuten.
A veure, en este recorregut, la possibilitat de poder, com faran per a que puguem veure's passar, per a que n'hi hagin mesures especials per la pandèmia, com ho organitzaran?
Pues, nosaltres, el que és l'Unió Ciclista Internacional, ja tenim unes pautes de protocol Covid. Tenim des de l'organització, la Unió Ciclista Internacional t'obliga a tindre un regulador de Covid per tindre contra les mesures de seguretat tant en l'eixida com en l'arribar. I són, pues, tindrem l'accés tancat a les arribades. I ara les mesures, poquet a poquet, pareix que les condicions han millorat molt.
Sí, és un bon moment per a poder començar a fer estos events, sobretot perquè correm el perill de si no els tornem a fer, de que se perga un poc i que no ens agarre com a ciutat de referència.
El que està clar és que este any ha sigut un poc duret per a tots, no?
Clar.
Per les instal·lacions i per obrir, no? I el que tenim que és començar a fer ja és aquesta nova normalitat que seria ja l'any passat, pues recuperar-la del tot. Evidentment, l'índex de vacunació va molt bé, la Comunitat Valenciana, jo crec que en este cas la Generalitat Valenciana ha fet una gran tasca que, bueno, en penúries que han passat, hosteleria i molts àmbits, no? Esportius també, no? De gimnàs tancats i tot, però ha servit per a baixar els índexs, no? I també ajuda que puguem recuperar això, i el que tenim que fer a partir d'ara, anant recuperant la vida esportiva que teníem. no? Com ho dia avui, avui presentem això, l'altre dia presentàvem la volta a la, la volta de Vila-real, el Gran Premi Vila-real també, tan emblemàtic per a nosaltres, i a poc a poc estem recuperant, pues este mes de maig servirà per a començar a introduir coses noves, no?, de cara a la segona part de l'any, que esperem que, si les vacunes van bé, pues, a partir de l'estiu pues, puguem també recuperar moltes més. No? Mm. Jo crec que n'hi ha que recuperar aquesta vida. I sobretot el món de l'esport, que també és salut, no?, perquè saps que també vam, tots els partits vam agafar un compromís i una declaració institucional, no?, la Generalitat Valenciana també està fent-lo a nivell de l'Estat, que l'esport és essencial perquè també forma part de la salut, no? I evidentment molta gent, això són professionals. Jo he estat en aquestes carreres aquests últims anys com a regidor d'esports, abans també estava com a regidor de policia i festes, quan estava també me convidaven a assistir, i he vist el nivell que n'hi ha, no? El nivell d'organització i el nivell de les ciclistes, com he dit, les millors del món i de molts països, no?, que també van a passar per Vila-real. Ahí tens una sèrie de països.
Clar, això és el que jo també volia preguntar-li.
Que n'hi ha per a poder dir que Vila-real també està en aquest mapa de l'esport, no? I entonces anar recuperant a poc a poc. I per això també ens ajuda aquest tipus d'organització controlada i com se té que fer, no? N'hi ha coses que anem a recuperar i n'hi ha coses que a lo millor també ajuden a que les pròximes organitzacions pues, vagin millor.
Parlem, clar, jo sempre miro en allò d'este motor econòmic que fa que les ciutats vagin endavant. Perquè, clar, tots estos equips i tota la quantitat de gent que ve tindrà que hospedar-se, n'hi ha una mobilització de gent que controlada, com estem parlant, però que porta uns ingressos, en aquest cas a la província de Castelló, la ciutat de Vila-real, que també els portarà, tant com a la ciutat de Castelló, i per tots els pobles que passen.
Sí, bueno, ahí tenim també les mesures de seguretat que al millor no fan que pugui aprofitar-se encara més tot això, perquè també la gent que va a l'arribada pues, no pot ser la que en altres establiments ha fet, no? Quan arriba allí, pues, també les terrasses que tenim en la plaça de la Ceràmica. Al final, l'esport també és un motor econòmic i cada vegada més, no? N'hi ha molta gent que aposta per l'esport perquè també és un motor econòmic i tot això també ajuda a ficar en el mapa a Vila-real.
I en este moment és una de les possibilitats que tenim de posar un motor econòmic en marxa sense que tinga problemes en este cas en el Covid. Per què? Pues perquè està a l'aire lliure, perquè està ben controlat i perquè evidentment tots aquests equips que venen són equips internacionals que estan molt cuidats.
Sí.
Però això és el que diem, quanta gent se calcula que se desplaçarà?
Els equips estan formats per ser corredores. N'hi ha que cercar, pues, al final són equips professionals, tots els equips seguint el protocol de la UCI tenen que vindre en un test negatiu Covid 72 hores abans, en un PCR per poder vindre. Moltes organitzacions estan tenint problemes perquè pues, en algun cas que vota algun positiu pues, l'equip es té que retirar.
Sí, però això ens garantitza que el que vindrà estarà en condicions per a que no vagi res enrere, sinó endavant. És a dir, és el que aposta a veure una nova normalitat segura.
Sí, hi ha... També n'hi ha que tenir clar que ja des de l'any passat els equips ja estan acostumats a seguir el protocol de fer-se PCRs, cuidar-se, perquè saben que depenent de la seva feina depèn de que tot vagi bé. I si hi ha problemes, al final els corredors no poden córrer, les carreres se'n van anul·lant-se i al final és un mal per tots. Entonces jo crec que ja en aquest any que han portat s'ha pogut fer prou carreres i aquest any el calendari està pràcticament tornant a la mateixa normalitat, que antigament la normalitat era 76 voltes per etapes d'homes per 31 voltes de dones a nivell mundial.
I
l'any passat es van poder salvar, comptant la nostra, 6 voltes per etapes de dones. Este any s'espera que en voltes per etapes, no carreres d'un dia soltes, jo calculo que no n'hi haurà més de 25 a nivell mundial.
Però estem parlant que antes en tenien 30, havia dit les xifres d'antes?
31.
És dir, hem avançat molt en molt poc de temps, eh?
Sí, sí. En quant a equips, farà només 6 anys o 5 anys. En Espanya està bé, només Vizcaya Durango i el Sopela Women Team. Dos equips només professionals de xiques que... cert, en el Sopela Women tindrem una corredora molt joveneta en molt de futur, Carla Prunyonosa, una corredora de Càlig que està escrita en la carrera, per ella serà una experiència, perquè és una corredora molt, molt jove per un nivell de prova tan exigent, però per lo menos tindrà l'experiència de poder córrer i intentar fer el que puga la xiqueta.
A més, és novetat, o sigui que enguany encara damunt tindrem novetats, tindrem una persona jove, que serà la primera vegada, no?, que sí. Participarà.
Sí, és una xiqueta que l'any passat corria en categoria juvenil, una xiqueta que porta guanyant molts anys, i este any pues, serà ja el primer any de categoria sub-23. La xiqueta està molt il·lusionada, el nivell de venda és molt alt, però bueno, el que li falta en experiència ho suplirà en les ganes d'estar així per Castelló.
No se l'oblidarà mai, regidor, que la seva primera volta va ser així.
Sí, però no se l'oblidarà mai, no. El que diu ell és que, bueno, tot el que fa i que vinguin estos també dona que la gent de la província pues, també vulgui participar, no? I tenim gran gent en molts àmbits, no? El que ja he dit que ha avançat molt, no? Estava dient que fa no res tenien dos equips, ara avui, aquesta carrera vindran 8 nacionals, només nacionals, i són 21 equips. Mm-hmm. Ja dic, el nivell és, vamos, és només tens que veure les córrer que és un, vamos,
és un espectacle, no?
Sí, sí, és un espectacle.
És a dir, es van a brindar un molt bon espectacle, no? Esperen.
Sí. L'any passat, en la etapa de que va acabar en així també en Vila-real, la mitja que es va trobar crec que va ser 36, un poc més de 36 km per hora.
En aquests quilòmetres i pujant les muntanyes i baixant-les i pujant.
I l'any passat nosaltres vam fer una etapa, també va ser l'etapa reina, una etapa molt, molt dura i quasi va ser calcar a l'etapa que va fer la Volta a Espanya que eixia de Honda, que van encarar tots els ports que n'hi ha per la part d'Honda i la part masculina quan arribava a Lucena del Cid feia el final de Volta en Mas de la Costa i nosaltres de Lucena del Cid quan tenien compromís en Villarreal pues, van tindre que baixar a Villarreal que allà estan esperamos tots però el recorregut va ser pràcticament calcat en menys quilòmetres.
La veritat és que des d'un principi nosaltres estem molt agraïts també a ells, no? Confiar en nosaltres també en Villarreal i sempre abans d'organitzar res sempre ens ho diuen nosaltres, no? Voleu tornar a fer i clar, nosaltres ja ho saps tu que tots els esdeveniments també volem perquè, per el que tu dius, perquè al final així són els clubs que tenim en Villarreal. La gent de més èlit que té, però també volem fer els esdeveniments importants, no? I per això sempre apostem.
Que siga un punt de referència.
Sí, sempre.
Ciutat del Salut i de l'Esport, no?
Ahí estem.
Regidor Javier Serrava, moltes gràcies per haver vingut i també a Sergio Camarena, director general de la Setmana Valenciana del Ciclisme Femení. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres, moltes gràcies.
Es un instante, solo apenas te ha rotado. Ha regresado aquel olor a dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida, a pura vida.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. una formación de calidad con las últimas tecnologías del sector para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Y ahora aquí con nosotros Alberto Asarta, él es diputado nacional por Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Sabe, y es que son actualidad porque este fin de semana, en un debate que tuvo lugar en la SER, el candidato de Unidos Podemos se levantó porque se sintió...
ofendido.
Más que ofendido, creo que necesitaba que Rocío Monasterio entendiera que a él lo habían amenazado.
Bueno, nosotros, y Rocío Monasterio lo dejó bien claro, nosotros condenamos todo tipo de violencia, venga de quien venga y venga de donde venga, toda la violencia. Sin embargo, en este caso concreto y en plenas elecciones a la Comunidad de Madrid, este hecho del sobre con los cuatro proyectiles y demás, pues llama un poco la atención. Y lo único que nosotros, como cualquier ciudadano, tenemos derecho a dudar. Y sobre todo tenemos derecho a dudar de este personaje que miente descaradamente, sin ningún pudor de ningún tipo. Y de este gobierno, que mienten descaradamente, pero desde el principio además. Desde el principio, o sea, Sánchez no iba a pactar con Iglesias, Sánchez no iba a hacer con los bilbetarras, o sea... Entonces tenemos derecho a dudar, y lo único que hizo Rocío Monasterio fue dudar. Mire cómo será la cosa, no es que quiero terminar el asunto porque es muy importante lo que voy a decir ahora. Nosotros, Vox, se ha presentado como acusación particular de estos hechos, del hecho del sobre con los proyectiles. Y lo hicimos mucho antes de que lo hicieran los interesados, que de esto podemos hablar mucho si quiere también. Lo hicimos mucho antes que ellos. O sea, si a mí me amenazan con una cosa de esas, lo primero es que voy a la policía, voy con las pruebas y pongo una denuncia. Ellos no lo hicieron, sí. Lo han hecho después.
En este caso era Fernando Grandes Marlaska, Pablo Iglesias y María Gómez, que es la directora general de la Guardia Civil. Y ustedes ya habían presentado.
Inmediatamente que se supo la noticia, que se armó todo el revuelo, nosotros presentamos la denuncia en los juzgados. Es decir, nosotros queremos saber si efectivamente eso es verdad, que caiga el peso de la justicia sobre el que lo hizo. Porque eso es inadmisible. Y si es mentira, pues que se vea la cara y que se depuren las responsabilidades. Es decir, que la justicia empiece a trabajar en ese asunto. A ver, porque eso es muy grave. Eso es gravísimo. Seguro que de nuestra parte no ha salido, seguro. Pero queremos saber de dónde ha salido, evidentemente, claro. Porque aquí es muy fácil decir la ultraderecha y todo el mundo, pum, rápidamente la relaciona con Vox. Cuando es mentira, porque nosotros no somos ultras de nada. Somos ultrasensatos.
Claro,
ultradecentes.
En este caso, luego posteriormente de que ocurre esto, Pablo Iglesias en el debate dice que se levantaba porque Rocío Monasterio no se había retractado de sus dudas sobre las amenazas recibidas.
¿Y por qué se ha de retractar? no podemos tener dudas sobre alguna persona en concreto, como es el caso de este personaje del señor Iglesias. Uh-huh. Claro que podemos tener dudas. Y usted también, y cualquier ciudadano puede tener dudas. ¿En qué democracia estamos viviendo? ¿O es que el jarabe democrático solamente es para todos los demás menos para ellos? ¿Qué piel tan sensible y tan fina tiene un personaje que dice que, cómo fue cuando las elecciones en Andalucía, alerta antifascista, o que se alegra de ver a un policía cuando lo están pateando? Cuando están pateando al policía.
Ustedes las
o que Otegi es un hombre de paz, pero ¿cómo te puedes fiar de un individuo así? Pues claro que no te fías. Vamos a ver, lo que hemos hecho nosotros ha sido llevarlo a los juzgados antes que ellos, que los afectados, y que los juzgados digan.
Ustedes, la duda es como, digo yo, se ha confirmado, o ustedes tenían más dudas por el hecho de que están en Madrid en plena campaña electoral.
Claro que sí. Aparte que eso puede ser un apaño perfectamente para movilizar a la gente. Que estos son especialistas, la izquierda, la ultraizquierda, vamos, es especialista en estas cosas, en movilizar a la gente.
Esta mañana salían unas estadísticas de lo que ha pasado el fin de semana a raíz de todos estos acontecimientos. Uh-huh. Y lo que se decía era, Ciudadanos, los votantes de Ciudadanos van a ir al voto útil, se lo van a ceder al Partido Popular. Unidas Podemos ha subido ligeramente porque consideraban que había subido bastante en el momento en que se presentó Pablo Iglesias. Uh-huh. Pero había dejado de subir y era como intentar movilizar más.
Claro.
Porque Más Madrid es más popular que Unidas Podemos allí. Uh-huh. Y que Vox en este momento estaba estancado y no sabían si llegaría al 5,5%. Ay, perdón, al 5%.
Vamos a ver, esta mañana precisamente estaba escuchando yo al Michavila, se llama, el de Cantres. Uh-huh. Y yo creo que lo ha dicho, porque estaba haciendo otras cosas mientras tanto y demás. Vos llegaría a un 8%. Si Michavila, que es GAC3 y es PP, dice que el 8%, pues seguramente seremos un 10 o un 12%. Si el del CIS, ¿cómo se llama? Tezanos. Pues nos da, no sé si era entre 12 y 14 de la horquilla de, uh-huh, de escaños, pues ya sabemos que vamos a llegar a 20, porque siempre ha sido así, hasta ahora siempre ha sido así, siempre se han equivocado con nosotros, ¿no? Yo no sé en qué barrios hacen las encuestas, pero siempre se han equivocado con nosotros.
En este caso, lo que dicen es que el PSOE sigue en caída libre y no sé, que esto que ha ocurrido este fin de semana ha movilizado a la izquierda.
Ajá. Pues no lo sé, yo es que no creo mucho en las encuestas y todo esto son conjeturas, al final son las urnas, es el voto, es la gente la que va a ir allí. Yo, mi impresión, yo en Madrid todos los días cojo un taxi por lo menos dos veces. Uh-huh. Los taxistas todos están con nosotros, prácticamente la mayoría, si me están escuchando lo sabrán también. Con las personas con las que hablas normalmente por la calle, ¿a dónde vas? También todo el mundo te lo dice. Yo siempre llevo mi insignia de Vox y tal, y la gente se acerca y me dice, usted también es de Vox, y también ve la pulsera. Pues claro, nosotros nos dejamos ver, nos identificamos, se nos ve enseguida. Y mi impresión es muy buena. Mi impresión, yo es que creo que vamos a tener más de lo que teníamos anteriormente, y que el gobierno de Madrid va a ser un gobierno PP-Vox. Claramente.
¿Ha estado este fin de semana usted en el mitin que se hizo en la Plaza de Toros?
Correcto, he estado en San Sebastián de los Reyes, como estuve también en Vallecas. Fui desprofeso a Vallecas y de eso le puedo contar todo tal y como fue. Y estaba en San Sebastián de los Reyes y fue un mitin extraordinario, espectacular.
O sea, cuando me ha dicho Vallecas, que me puede contar todo, ¿qué ocurrió?
¿En Vallecas?
Sí.
Pues en Vallecas ahí hubo, primero, la ultraizquierda pues movilizó a todos los antisistemas, a todos los antifas. No es de recibo que en un mitin que se dice que va a hacer en la Plaza de la Constitución, que dicen que es la Plaza Roja, que es de los comunistas, uh-huh, etcétera, no, aquí no hay nada de nadie. Aquí estamos en España y podemos ir donde queramos, y más si nos lo autorizan. Y ahí estábamos nosotros. Uh-huh. Y lo que no puede ser es que el cordón policial esté a 18 pasos de donde estaba la tribuna, el atril. El cordón policial, y pegados al cordón policial, todos los antifas. Allí nos tiraron botellas de agua pequeñas de estas llenas de agua. Que te pega un botellazo una botella llena de agua, y que como te den la cabeza te puedes quedar ahí en el sitio. Nos tiraron ladrillos, nos tiraron piedras, nos tiraron maderos, maderas, troncos de madera nos tiraron allí. Allí había familias, que habían ido las familias a ver a Santiago Abascal y a ver a Rocío Monasterio. Allí había gente y tal. Y luego encima, claro, se enfrentaron a la policía también. O sea, todo ese circo se montó allí por culpa de la izquierda radical, que luego dice que somos nosotros los violentos y que nosotros somos los del odio. Los que odian son ellos. Nosotros donde vamos no montamos ningún número, ni destrozamos mobiliario, ni somos violentos, ni nos metemos con nadie absolutamente. Llevamos 2 años aguantando la violencia de la ultraizquierda, de los antifascistas.
¿Ustedes se sentían
y de los antisistemas
poco protegidos?
En ese día sí, concretamente. Ayer, por ejemplo, antes de ayer en San Sebastián de los Reyes, no, porque los accesos estaban cerrados. Es decir, y luego adentro de la plaza entraba solamente con invitación.
Bueno, o sea, estaban identificados, es decir, la gente que entraba se identificaba, que no es lo mismo que en una calle.
Correcto.
Entonces,
pero luego los accesos a la plaza, las calles de acceso a la plaza también. Entonces, los antifas y todo esto se les ve rápidamente. Y pasó, pues como nos pasó aquí en Castellón cuando hicimos el mitin para las elecciones, que lo hicimos en el mercado del lunes. No llegamos ni a verlos, porque la policía ya los tenía detenidos, parados, muy lejos del mercado de los lunes, y aquello fue una balsa de aceite. Pues eso es lo que tiene que ser.
Simplemente lo que tiene que ser es, alguien hace un meeting, da igual del color que sea, y el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a escucharlo sin que nadie provoque ningún mal momento.
Correcto, pero es que lo peor de este caso, aquí sí que quiero decirlo también, es que luego vas en el Congreso y el propio presidente del gobierno, el señor Sánchez, dice en la tribuna, porque eso lo he oído yo, no me lo ha contado nadie, y yo no miento, ya lo sabes, Susana, que yo no miento, yo digo las cosas como son, te guste o no te guste, cuando me preguntan, evidentemente. Y dice que Vox fue a armar bronca, palabras del presidente del gobierno, y en plena campaña ahora mismo, la directora general de la Guardia Civil está haciendo campaña en los mítines, y Marlaska dice que el PP es un partido criminal. O sea, ministros de todos los españoles y directores generales de todos los españoles haciendo campaña.
Sí, esto ha sido una de las cosas que han llamado la atención por parte de la Junta, de que no se puede hacer campaña desde el propio Congreso.
Es que se han pasado ya todos los límites de abuso lo que tiene esta gente con nosotros, ¿no? Con nosotros y con toda España, vamos. Bueno, yo me iba a preguntar algo ahora mismo.
Verá, a colación de todo lo que estamos hablando en cuanto a faltarse al respeto. Estoy hablando de faltarse el respeto, ¿vale? Usted vivió un hecho muy desagradable, porque estaban en una comisión de defensa. Yo quiero que los oyentes oigan un momento y luego usted nos lo explica.
Corresponde a los insultos proferidos por la señora Cantera, tanto en su exposición como al final del todo, que usted no lo ha oído porque están allí, pero aquí sí que lo hemos dicho, rata cobarde, a mi compañero Luis Gestoso.
Nosotros... Esto ocurría en la comisión de defensa y usted le pedía a la presidenta que le llamara la atención, que le llamara al orden
o que retirase esas palabras.
Sobre todo porque los insultos no sirven, es que no es lo que se quiere. Ahí va a hacerse una comisión de defensa que estaban tratando el qué.
Bueno, vamos a ver. Ayer estábamos tratando en esa comisión de defensa una proposición no de ley que habíamos presentado nosotros, Vox, para beneficiar a las Fuerzas Armadas en el tema del sostenimiento y el mantenimiento de los materiales. O sea, no se puede concebir el hombre sin los materiales, no funciona y no vamos a la par, ¿no? Porque no hay dinero para mantenimiento de materiales. Entonces, hicimos una proposición no de ley. Una proposición no de ley que cada uno de los partidos luego fija posiciones. La presenté yo, esa proposición no de ley. Yo fui el que la presentó, porque soy el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa. Y cada partido pues dijo lo que tenía que decir. Y cuando llegó el turno del Partido Socialista, pues el Partido Socialista ni debatió sobre el sostenimiento y mantenimiento de los materiales, y directamente la señora Cantero dijo que mientras ella fuera portavoz del Grupo Socialista no se iba a valorar, estoy diciendo palabras textuales, valorar ninguna proposición que viniese de la ultraderecha, de los supremacistas blancos, de los racistas, los xenófobos y no sé qué tal. Pop. Empezó diciendo, quiero ser clara, concisa y concreta. O sea, no habló absolutamente nada del para lo que estábamos allí, y rápidamente entró al trapo del asunto este del cartel famoso, del cartel que se ve un Mena y una señora mayor.
Es decir, ustedes van allí para hablar de una proposición no de ley
que si se aprueba, luego va a la mesa del Parlamento y luego a lo mejor se hace una proposición de ley. O sea, es el primer paso.
Y desemboca hablando del cartel de los Menas que estaba pegado.
Desemboca hablando, no fue ella la única que habló de eso. Entonces... llega uno a la conclusión siguiente, porque al día siguiente vino la ministra de Asuntos Exteriores, que también yo soy portavoz. Ese día era portavoz de defensa, pero normalmente soy portavoz de la Comisión de Exteriores. También estaba yo en la Comisión de Exteriores, también hice mi intervención, pero la ministra de Defensa empezó hablando durante 2 minutos y pico del asunto este del cartel también. Entonces, claro, yo llegué a la conclusión y digo, estos han recibido instrucciones todos de hacer un cordón sanitario a Vox, solo por el tema este del cartel. O sea, hacer.
Y ahora le pregunto yo, el cartel de que está...
No, pero quiero decir antes, sí. Son tan sectarios y tan totalitarios, que les importa un comino España y les importa un comino las Fuerzas Armadas. Lo único que les importa es su ideología. Las ideas que tienen sobre inmigración, sobre el feminismo, sobre el género, todas estas cosas. Eso es lo que les importa nada más. Esa es su bandera y de eso es de lo que...
Sí, pero ahí estaban en comisiones y en las comisiones se debaten cosas para poder aprobarlas y que funcione mejor el país.
Correctamente.
Yo le pregunto a usted, ¿qué ocurre con ese cartel? ¿Dónde?
Ah, bueno, y termino.
Hablamos...
Y termino. Y en voz baja, mirando así de refilón, le llamó a mi compañero Luis Gestoso, le llamó lo hemos dicho antes.
Rata,
cobarde. Entonces yo que lo oí, Luis Gestoso lo oye también, le llamamos la atención al presidente y le decimos que ha dicho eso. Bueno, pues son tan cobardes, de verdad que son cobardes, que luego que lo niega, que si nos hemos dado por aludidos, bueno, a alguien se lo habrás dicho, estabas mirando y lo has dicho, a alguien se lo habrás dicho.
En ese momento usted notaba que estaba enfadada.
Esta chica de todas maneras es un follón de criatura, o sea que, y lo sabe todo el mundo en el Congreso, que es un follón. Y yo la conozco porque ha sido subordinada mía en la Brigada 12, cuando yo mandaba la Brigada Corazada de Madrid. La tuve 3 meses conmigo. Ella coincidió que ascendía a capitán y se iba, y yo acababa de llegar prácticamente al mando de la brigada. 3 meses estuvo. Yo la conozco bien y es un follón.
Mire, bueno. Yo lo que ocurre es, después de toda una vida vivida y con la experiencia que usted tiene, ¿a usted no le llega a dar pena que la gente se esté insultando en un sitio como esos?
A mí no es que me dé pena. A mí me da rabia y me parece vergonzoso. Si yo fuera un... Que lo soy. Desde el punto de vista, si yo fuera de ahí, de un ciudadano normal, dice, pero estos a qué han venido aquí. A pelearse entre ellos o a resolver nuestros problemas. Entonces, mi idea es que estamos ahí para resolver los problemas de los ciudadanos. Uh-huh. No estamos ahí para pelearnos por la silla o pelearnos por el partido o pelearnos por todas estas historias, ¿no? Y eso es una cosa que poco a poco nosotros pues intentaremos arreglar. Pero claro, es que solo somos 52, como digo, no sumamos suficiente.
El cartel,
hablamos del cartel. El cartel es un cartel que lo que da son datos.
Hay gente que lo ha entendido... ¿Y gente, según usted, habrá gente que lo ha entendido y gente que lo ha malinterpretado?
No, es que hay gente que es sectaria, que es totalitaria, que vive de una ideología y no entiende que alguien pueda criticar que la política de inmigración española es irresponsable completamente. Es irresponsable y que no la tienen por qué pagar todos los españoles por su irresponsabilidad y por sacar nada más que rédito electoral, que es lo que están haciendo ellos. Ese cartel te dice que hay que un menor no acompañado cuesta 4.700 euros al mes, porque claro, o sea, tienen cuidadores, tienen psicólogos, tienen una casa que hay que ponerles, tienen un pequeño dinero de bolsillo que les dan, tienen que pagar comida. Al final, te cuesta 4.700 euros mensuales en Madrid, y eso está en el diario de sesiones de todas las sesiones de Madrid, o sea, eso es un dato. Y el dato de la viuda también es un dato, una viuda que muere su marido, que con una pensión le queda la pensión de viuda y le queda la mitad de la paga del marido, la mitad de la pensión, o a lo mejor un poco más, y le queda ese dinero. En España, en el año 2019, y voy a dar datos para que las personas se enteren, uh-huh. En el año 2019, que son los datos reales que hay, porque ahora mismo no se sabe los que hay, ahora explicaré por qué no se sabe, los datos reales son 12.300 menores no acompañados en España. En Madrid hay solo 268 al año, pero el resto están distribuidos por toda España. Si cada uno de esos menas te cuesta 4, vamos a poner números redondos, 4.000, una comunidad más por una menos, te cuesta 4.000. 12.000 menas son 48 millones de euros mensuales. Multiplicado por el año se aproxima a los 600 millones de euros que nos cuesta una política de inmigración irresponsable. Nosotros lo que decimos, que si de verdad son menores, que no lo son, porque luego se ven los vídeos por ahí, son chavales de 16, 17 años, pero ya hombres, que se dedican a hacer mal en muchos sitios, que en otros sitios están buscando trabajo. O sea, que hay que ser humano. Si los primeros que somos humanitarios somos nosotros, esta crisis humanitaria es una irresponsabilidad del gobierno. Lo que está pasando. Si de verdad son menores, con quien tienen que estar es con sus padres. Eso es lo que decimos nosotros. Y si no son menores y están ilegales en España, se les devuelve a sus países. Y eso es lo que nosotros proponemos. Si es que todo este tema parte de una base que es la verdad y que es erróneo. Que es verdadero, quiero decir, sí. Pero que partimos de una base falsa, de unas bases falsas, que es que son ilegales. Y al ser ilegales, entrarán tarde o temprano en un circuito criminal. Porque van a entrar para poder subsistir, porque no se integran en las sociedades, porque son ilegales, evidentemente.
Sí, mire, yo lo que hacía para ver si se entendía bien o no el cartel o quién, cómo lo interpretaban, pues había gente que automáticamente cuando veía esa cantidad de dinero, que en concreto ponía 4.700 euros al mes, interpretaban que era lo que cuesta mantenerlo, lo que cuesta de forma anual.
Anual, no, mensual.
Mensual, un MENA con todo lo que esto representa. Y gente que no, que directamente decía que ahí habían contabilizado todos los gastos del MENA y que cuando a la persona ya jubilada le dan esos 426 euros, no está contabilizado todo lo que cuesta que a esa señora llegue en 426 euros.
Hombre, por supuesto, una viuda tiene su seguridad social, eso vale un dinero, evidentemente, pero el resto no. Vamos a ver. En España hay más viudas.
La infraestructura
para poder. Hay más viudas que viudos. El 80% de los viudos en general, sin el lenguaje inclusivo, el 80% son mujeres y el 20% son hombres. Generalmente, ahora casi todas las mujeres trabajan afortunadamente, se sirven por sí mismas, sí. Pero por ejemplo en mi generación casi ninguna trabajaba, se dedicaba a su marido, a sus hijos, a su casa. Muere el marido y de la pensión le queda la mitad a la viuda. Y eso es lo que está pasando en muchas. Y afortunadamente que le queda eso, que ha podido ayudar a las familias en toda la crisis que hemos tenido ahora y la del 2008, afortunadamente. Y eso es lo que va a cobrar. Claro que tiene seguridad social y claro que tiene un montón de ventajas.
Sí, lo que me refiero es que también hay unos gastos que no estaban reflejados. Es decir, era muy llamativo la diferencia de precio porque en un sitio estaban todos los gastos y en el otro tampoco. Sí. Pero hay una diferencia. Usted pone un tuit donde dice: no nos vamos a asustar ni a amedrentar. Nuestras convicciones son mucho más fuertes que sus amenazas. Ni un paso atrás y todos los que podamos hacia adelante.
Correcto. O sea, nosotros tenemos claro lo que queremos de España y lo que queremos para España. Nosotros no queremos este consenso progre, este bien queda, este mundo de chiringuitos y de pesebres, como me ha oído decirlo muchas veces. Aquí todo está subvencionado. Nosotros queremos pues que los partidos políticos se subvencionen con sus afiliados, que los sindicatos se subvencionen con sus afiliados, que no haya pesebres de ideología de ningún tipo.
Por cierto, ¿tienen un sindicato?
Sí, tenemos el Sindicato Solidaridad.
Sí, hemos estado varias veces intentando ponerlo en contacto con él, pero por lo visto está recientemente constituido.
Estamos empezando,
y
sí,
está
buscando afiliados y demás.
Era muy difícil hacer una entrevista. Le digo porque nosotros hacemos entrevistas a los sindicatos y cuando yo he preguntado sobre el sindicato de Vox, ellos dudan de que sea un sindicato.
No. Vamos a ver, yo lo que puedo hacer, porque, claro, está empezando y hay que meterse ahí de lleno, y ahí en el Congreso estamos en otra música de momento, lo que puedo hacer es conseguirle una entrevista con el presidente.
Sí, estábamos en ello, es decir, tenemos el teléfono, tenemos para ya hablar con él, lo que pasa que no había coincidido unas veces por ellos, otras veces por nosotros. Lo que yo le decía a usted es, cuando yo pregunto a los sindicatos, a los generalistas, por ejemplo, a UGT, Comisiones Obreras, por el sindicato Solidaridad, ellos no le entienden como un sindicato. Entienden que, ¿cómo va a haber un sindicato en Vox?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que pasa que solamente hay dos sindicatos, como el bipartidismo, el del PSOE y el del... Vamos, los de izquierdas, concretamente, ¿no? UGT, Comisiones Obreras, los demás no contamos. Pues claro que contamos, nosotros vamos a hacer nuestro propio sindicato, como hemos hecho nuestra propia... ¿Cómo se llama esto? Una fundación también de pensamiento, un think tank de pensamiento también, que le hemos hecho también. O sea, que nosotros poco a poco vamos creciendo. Bueno, poco a poco no hemos crecido demasiado. Demasiado en poco tiempo, ¿no? Y nos falta todavía infraestructura, pero ahí estamos en ello trabajando. Cuando decía lo del tuit este de las convicciones, es que es muy importante. Cuando uno está convencido de lo que hace, cuando uno no depende, ni nuestro salario, ni nuestra vida, ni nuestra hacienda depende de la política, tienes las manos libres y puedes hacer muchísimas más cosas y con mayor, digamos, con mayor fuerza moral. Y eso es lo que nosotros tenemos, una fuerza moral muy grande. Y que, como siempre he dicho, aquí lo he dicho en alguna entrevista, podrá uno estar de acuerdo, una persona podrá estar de acuerdo o no con nosotros, pero nosotros no le vamos a engañar. Nosotros sabemos lo que queremos para España, sabemos nuestro proyecto cuál es. Y no vamos a engañar a nadie, no es como otros partidos, como hemos visto, que ahora dicen una cosa, pero luego van a hacer otra. Desafortunadamente no hemos tenido todavía la oportunidad de gobernar. Hemos tenido la oportunidad de favorecer gobiernos, como ha sucedido en Murcia, como ha sucedido en Andalucía, o como ha sucedido en Madrid. Favorecemos gobiernos, pero no hemos podido gobernar. Ahora en Madrid se va a presentar la oportunidad. Yo estoy convencido de que vamos a gobernar. Hombre, Ayuso va muy bien, según todas las encuestas, pero mayoría absoluta ya es mucho hablar, es decir, mayoría absoluta ella sola. Yo creo que necesitará, y ella ya lo ha dicho bien claro, que Vox son gente seria. Que es
¿usted
gente
cuando va... oye a Ayuso, la enmarca en el Partido Popular o sería...?
No, yo no la enmarco en el Partido Popular, es Ayuso y el Partido Popular. Así, yo creo que con eso lo he explicado claro.
Y tan claro. Alberto Asarta, se nos ha acabado el tiempo.
Como siempre.
Estaré encantada de que vuelva otro día, usted ya lo sabe. Es cuestión de que no venga porque usted tiene poco tiempo, no porque le llame, porque sí, desde esta cadena no le llamemos. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Susana, y muchas gracias por darnos voz, es que es muy importante para nosotros ahora mismo que nos den voz, porque los medios, pues enseguida rápidamente. Yo creo que se copian unos a otros, ¿no? Hay una agencia que da una noticia y se la copian todos, se la pasan. Es como las consignas que traen los ministros y los parlamentarios del PSOE y de este gobierno de coalición social comunista, que traen todos la misma consigna rápidamente, ¿no? Empiezan a hablar de que si somos xenófobos, racistas, franquistas, fascistas, todos los istas los tenemos nosotros. Y ahora ya el último ha sido el de la... ¿Cómo era? Como dijo, lo de la supremacía del hombre blanco.
Ya esa fue en fin.
Una pena. Muchas gracias. Gracias y hasta otra. Adiós.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uso, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96 495 78 29 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tens un negoci a Villarreal? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín.
Y ahora tenemos a tres, a Víctor Viciedo, él es presidente de Alip. Muy buen día, Víctor.
Buen día, Susana, buen día a toda la audiencia.
Bora, he rebut este matí un document on ens diu que l'administració va endurir el control sobre la utilització de productes fitosanitaris. Perquè, com bé vostè sabrà, la setmana passada van ser notícia perquè els llauradors, vist que no tenien un altre remei, acaben portant a la mà dels demés llauradors un remei contra este cotonet. I a raïl d'això, la empresa que ven este producte, este fitosanitari, decidís no comercialitzar-lo.
Sí, és una cosa molt, molt estranya, no? Clar, cadascú que pense el que vulgui, si n'hi ha pressions a l'empresa o no n'hi ha pressions a l'empresa. Cadascú que pense el que vulgui. El que està clar és que no és normal que un... una substància, no? Uh-huh. Que té el seu registre, que el registre és veritat que el té com a bono C, abono uh-huh. foliar.
Sí.
I que la intenció del llaurador, a més de gastar-lo com a bono, uh-huh. vol gastar-lo com a traient, de tal forma que el cotonet va a esta substància i el mescles en clavulobalinato, que bueno, el clartan és el producte comercial, o com si vol piretrina, i entonces el cotonet mor. Els resultats en això s'han vist que són molt bons. De fet, en els troncos veus el cotonet mort, no? Entonces, l'Associació de Llauradors de Villarreal i de Nules van voler comunicar això a llauradors que no sapieren d'esta solució, perquè en els foros se parla de moltíssimes solucions, no? Que avui ja ens hem pogut anar bé, però la realitat és que n'hi ha molt de francotirador, n'hi ha molta gent que parla de solucions que ell creu que són bones, però en realitat és que ell no té el cotonet en la finca. Però en este cas estava clar perquè el cotonet apareix mort, no? Entonces, l'eficàcia se veu claríssima i, a més, apareix mort en quantitats. O sea,
sí, el dilluns de la setmana passada, concretament, estava així... Pepe Montagut, el president de l'Associació de Nules, i ell va dir que sap més clar que se feia i des d'on se posava fins quan està la creua va explicar com se podia fer per a que el cotonet que ells veien que això sortia a efecte. Clar, això en el moment en què se diu i en el moment en què va donar resultats, passa a la premsa ho divulga i se fa eco, se fa ressò a tots els llocs. Concretament, Carles Peris, que és el secretari general de la Unió, també li faig una entrevista i ell el que me diu és que si els llauradors troben una fórmula que és capaç de fer front al cotonet, ojo, que la troben, baix la pressió de la desesperació de que no li dona ningun remei.
Clar.
I ell això ho comprèn. Ell el que explica és que vostès haurien de comunicar-lo a Líbia uh-huh. i Líbia fer les investigacions pertinents i validar aquesta fórmula. Perquè el que no volen en les empreses és que una fórmula que estigui validada per a una qüestió s'utilitzi per a una altra.
Clar. Anem a veure. El que ha experimentat tot això uh-huh. és un llaurador de Nules que li diuen Ricardo Gosalvo. Ricardo Gosalvo, el primer que fa, ell això ho experimenta l'any passat. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ell veu els resultats i, a més, prova altres atraients, com és la mel, en fi, va veure que les coses dolcetes al cotonet li agraden. Uh-huh. No? De fet, el cotonet el que fa és esperar-se en la flor i, en quan obri, com ahí està el nèctar, que és dolcet, pues, entonces, ell entra a alimentar-se. I és quan fa mal a la tarongeta. Per tant, això que mos diuen, no, el 90% de pètalos caiguts, mentira, el mal ja el tens. ¿Vale? O sea, que és quan obri la floreta tens que fer-ho. És dir, desgraciadament hi ha que fer-ho ara que està obrint la flor. I desgraciadament està plovent i no podem tratar-ho, no? Bé, perquè no mos perguem. El tema és que ahí no n'hi ha ningú formulat nou. Ahí se mesclen dos productes que s'han mesclat ja habitualment uh-huh. per a combater plaga a la vegada que corregisses una sèrie de deficiències. O sigui, tu tens tot el món mescla abonos foliars en insecticides per no fer dos pulvoritzades. Uh-huh. Llavors, ahí no n'hi ha res que validar. I aquestes coses ja se fan de normal. L'únic que ha canviat així és la intenció. O sigui, la intenció de corregir, que això només la sap el llaurador que ho aplica. O sigui, és la intenció de corregir el zinc i el manganeso de l'arbre per la intenció d'utilitzar-lo com a traient. que a la vegada també té val com a mojante, és que aquest producte també val com a mojante. Mojante és que el que fa és que el producte se queda en l'arbre més temps, no cau, no xorreja, etcètera, etcètera, o sigui, se queda en la fulla, no? Entonces, l'únic que canvia és la intenció del llaurador. Jo me pregunto si només canvien la intenció del llaurador, com si el llaurador vol prendre's el tecnoquel mesclat en el cafè. No sé si m'explique, serà un problema del llaurador, no és un problema de l'empresa, ni és un problema de formulat, ni és un problema de prohibició, ni siquiera és un problema de que ara la Generalitat, conforme ha eixit en la premsa, tinga que estudiar de si això té eficàcia o no té eficàcia, quines coses pot causar i tal. Bueno, me pareix molt bé que ho analitzi, però que conste. Este senyor, el senyor Gosalvo, ja se va posar en contacte en l'IBIA, això és el primer que fa. I se va posar també en contacte en la Bayer, en els dos, perquè tenia amistat també en un senyor de la Bayer. Entonces, Ricardo Gosalvo, si parleu en ell, vos dirà que no li van fer cas. I curiosament, ara que s'ha prohibit o que ha retirat el producte a l'empresa, ara és quan la Generalitat te diu que, bueno, que sí, que ells ja lo sabien, que a més ho fan, perquè diu, i això no és una solució de les associacions d'agricultores de Nules, anem a veure, nosaltres mai hem dit que això és la nostra solució. Nosaltres l'únic que hem fet és divulgar perquè tots els llauradors s'enteraren, que s'enteraren que això funciona, que no és una coseta més que diuen en els foros, que està experimentat. I entonces, per això, nosaltres volíem que se beneficiara tot el món, no sols aquells que ja ho sabien, perquè n'hi ha gent que ja ho sabia de Villarreal i de Nules.
És una forma generosa de compartir perquè tots se beneficien. El que a mi m'extranya és que retiren un producte que diuen de comercialitzar-lo, si és un producte que està testat, que ja està en el mercat, perquè al final, si no s'haverà dit, s'haverà utilitzat i no haurà passat res, no?
Efectivament, i entonces ara entona el mea culpa. O sea, la meva intenció és fer bé. En realitat, nosaltres, informant els llauradors de, que poden combatir el cotonet en esta
fórmula,
en este mètode, en esta fórmula, pues resulta que ocasionem un mal, perquè resulta que apareixen una sèrie, jo crec que pressions, l'empresa retira el formulat i al final mos toca demanar disculpes a la gent volent haver fet un bé, a la gent que ja ho sabia, perquè la gent que no ho sabia, òbviament, li estàvem fent un favor. I bueno, pues això és, realment és...
Lo que ens deien és que el que se té que fer és, li dic jo per les informacions que ens arriben, el que es volen fer és una agricultura seria.
Sí, bueno, efectivament, com si els llauradors no fórem serios. Així, jo què sé...
El fet de mesclar dos productes, el dient que són os casa Pepe, però vostè me diu que aquests productes ja s'han mesclat més voltes.
Anem a veure, això són tècnics els que ho fan. Uh-huh. O sigui, que així totes les cooperatives i totes les empreses de servicis tenen tècnics agrícoles. Han estudiat formulats. Fan tractaments ja que fan mescles que se poden fer. De fet, estem parlant d'un producte ecològic, o sigui, el Tecnoquel és un producte totalment ecològic. I el Clartan, a més, és un producte que no fa mal a les abelles, perquè se tracta per una enfermetat que tenen les abelles, que ara no recordo com se diu, però és igual, això ho sabem. I entonces, el que vull dir és que dos productes que són beneficiosos, junts, no poden causar ningú mal.
I retirant aquest producte, perquè clar, si han retirat aquest producte, no hi ha ningú producte alternatiu. Jo me vinc a referir que aquesta empresa retira un producte que és de en aquest cas era de vitamines de més per a l'arbre, ens deixa sense aquest tipus de producte, o n'hi ha uns altres marques alternatives?
No, clar que n'hi ha abonos foliars, n'hi ha un munt d'abonos foliars, perquè així el que atrau el cotonet no és l'abono foliar, era la melassa en la que se sustentava...
Que només el tenia ICE.
Clar. Bueno, només el tenia ICE, ara n'hi haurà que provar altres productes, no? A veure quin atrau al cotonet. En ICE s'havia comprovat que la traia.
Jo escoltant-lo és com allò de... que s'han empenyat que el cotonet avance, perquè imagines que haurà sigut això un efecte placebo o algo que haguem pensat i que després no tenia bon resultat. Bueno, pues ho haguem intentat, no? Però és que en aquesta situació ara li retiren este producte i no poden combatre.
Efectivament, això és el problema. Sí poden combatre. Com poden combatre? Pues, el combatim en altres productes fitosanitaris que no tenen l'efectivitat que tenia el metilclorpirifos i metilclorpirifos que no tenen l'efectivitat que té la mescla del tecnoquel uh-huh. en el clartan i que, per supost, en les trampes no anem a cap puesto. A Sònia, que deixar-ho ben clar. Mira, la gent que coneix com se reprodueix el cotonet. Cada posta d'ous de cotonet són 500 cotonets més. Només perquè ens donem compte d'hasta quin punt és mentira lo de l'anaguirus, ¿vale? El anaguirus averiae, cada vegada que se reproduís, són 13 anaguirus més. Entonces, anem a veure.
Sí, però jo el que li pregunto a vostè és, en el comunicat este que ens han enviat de que l'administració se posarà més forta en el control de la utilització de productes fitosanitaris, és perquè vostès aniran fent més mescles i aniran retirant?
No, en absolut. Anem a veure, totes les mescles que fan els tècnics són legals.
Sí, però el que jo me refereixo és que ara han retirat el d'esta marca, si en torna a fer una altra, la retiraran també. Això és una situació estranya.
Bueno, la retiraran també si una altra vegada tornen a haver pressions o l'empresa considera, perquè en aquest cas pot ser por de l'empresa també. O sea, no anem a pensar que efectivament no anem a acusar a ningú. Uh-huh. A lo millor l'empresa diu, mira, com estan gastant en el propòsit que jo no porten l'etiqueta, tinc por de que algú me denuncie i entonces es retire del mercat. També podria ser només por. Ara, quan un se dona compte de que, anem a veure, pots donar l'autorització excepcional del metilclorpirifos en el mes de març, abril i hasta el 15 de maig, que no n'hi ha fruta i, per lo tant, evites el que el cotonet faci mal a la fruta. Per supost que se podia donar, sense ningú riesgo pel consumidor, sense ningú riesgo per a ningú. Per què no ho donen? I per què no ho demana a Saja, no ho demana a la Unió, no ho demana a la Conselleria i no ho demana a ningú? I per què no ho concedís el Ministeri d'Agricultura? I per què quan nosaltres encontrem una solució alternativa se retira el producte? És dir, així n'hi ha una màfia que té molt que veure, pense jo, és el que jo pense, pot haver una màfia que té molt que veure en l'adquisició de les trampes de feromones i que tindrà molt que veure en aquesta empresa que vol reproduir l'anaguirus, que no sé si vas veure la notícia, ara me'n recordo no com se diu l'empresa, però dona igual, és una multinacional que vol reproduir l'anaguirus. Entonces, igual lo que volen es guanyar diners en anaguirus, que no servís per res, que no servís per res de moment. Però és que, a més, és una cosa que és experimental. O sea, l'anaguirus està en fase de aclimatació. No, ningú pot assegurar que l'anaguirus és la solució. Per què? Pues perquè no n'hi ha ninguna experiència que de veritat te diga que l'anaguirus no soluciona en Sud-àfrica.
Uh-huh. L'empresa es diu Cupert.
Cupert, efectivament. Pues
és la que va abastir-los a tots de trampes de feromones, però deixen d'experimentar en productes fitosanitaris perquè si no podran comprar aquests.
Clar. Entonces, només perquè agarrem una dimensió del problema. Les trampes de feromones enganyen a muntó machos, però alguns machos alcancen al cotonet. Els que alcancen a la hembra, 500 cotonets més. Si m'explico. O sea, si o tu tens poquets cotonets en la finca, o les trampes no serveixen absolutament per res, mm-hmm. i n'hi ha que dir-ho clar. Entonces, dius, jo què sé, tenim un mètode que diguem que de veritat podia ser eficaç, per lo menos
dins de
la legalitat, i per lo menos molt més eficaç que les trampes, que és qüestionable la eficàcia de les trampes, no n'hi ha ningú tècnic que t'estiga dient si són eficaces, uh-huh. Te diuen que bueno, pues, si el 20% pues, tindre una reducció a lo llarg de generacions.
I en este cas la mescla que sí que donava resultats segons la
immediata, que és el que necessitem moratos ara.
Han retirat el producte. El pròxim producte que mesclen suposa que no ho faran públic.
No, però supos que no.
Víctor Viciedo, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per haver estat així, haver-nos aclarit això. M'agradaria molt que si podríem fer-li una entrevista a este senyor de Nules, que va ser el que va fer la mescla, si li pot preguntar.
Sí, li puc preguntar.
Tindríem ganes de sentir com va arribar a aquesta mescla.
Molt bé, pues li preguntaré i vos donaré el telèfon si ell admetís.
Si li permetissin que parle, perquè clar, últimament, qualsevol cosa que diuen, pues poden tindre no massa amics per ahí. Sí. Moltes gràcies i molt bon dia.
A tu, Susana, i a tots els oients de Ràdio Villarreal.
De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar.
Demasiadas mujeres, Masha mujer, masha mujer, masha mujer, masha mujer, masha mujer, masha mujer, masha mujer.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Rost y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento de Onda.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos per la teua factura.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron.
Bueno, y continuem amb les amenaces. La ministra Maroto ha rebut un sobre amb una navalla ensangrentada. Bueno, anem a parlar en Marisa Saavedra, ella sabent que és d'Unides Podem i és diputada nacional. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Avui li ha tocat a la ministra Maroto. L'altre dia va ser el seu, bueno, Pablo Iglesias,
El candidat
a la Comunitat de Madrid i antiguet, i el que era ha sigut fins ara el vicepresident del govern. Ell va rebre una carta a un dia que hi havia quatre bales de setme que li diuen que era per la mort d'ell i de la seva família.
Sí, estem davant d'una situació que realment és de molta gravetat. Parlem de forces feixistes que porten molt de temps ja inmiscuïns, diríem així, en l'actualitat política al nostre país. I bueno, pues nosaltres, la nostra força política, tot el món sap, portem molt de temps dient que hem d'estar molt alerta i que n'hi ha d'haver una reacció democràtica en contra d'aquest feixisme i en contra d'aquesta normalització que, de la que podem parlar ara després, però que ha sigut un procés en tot aquest temps. Parlem de que el feixisme no és una opció política qualsevol. quan se vol normalitzar o blanquejar, diem també, forces polítiques que estan plantejant que és completament normal afusellar, la idea d'afusellar espanyols. Tot el món sap que quan en el foro aquell dels militars van dir, els de Vox van dir que eren els seus, és la gent que estava dient que volien afusellar a 30 milions d'espanyols, a 60.000, no sé quants milions d'espanyols.
Després de que publicara això el senyor Pablo Iglesias, es troben en un debat on estan totes les forces polítiques que se presenten a la Comunitat de Madrid, i la senyora Monasterio pues fa al·lusió a, quan ell parla d'esta amenaça, ella dubta que hagi sigut amenaçat. El senyor Iglesias alça per risc que no se retracta de les seues dubtes. En ese moment, quan ell s'alça, dissa que guanya la dreta, l'extrema dreta, com ell diu.
Uh-huh. Ahir l'única opció per a un demòcrata és alçar-se de la taula, perquè no podem normalitzar a l'extrema dreta. Estem parlant, molta gent pot pensar, pues mira, se pot dialogar i debatre. No se pot debatre d'idees ni de propostes en una extrema dreta que acaba sent també, pues ja ho sabem, el PP, uh-huh, que està blanquejant esta mateixa i està assumint aquests plantejaments, en una extrema dreta que el que està és deshumanitzant a l'adversari. Una extrema dreta que està insultant, que està dient mentides i que porta al fango el debat, perquè una extrema dreta, bueno, ja tot el món va escoltar esta senyora, o molta gent no va escoltar perquè no va entrar els mitjans, però va dir váyase d'Espanya, váyase no sé quantos, li diuen al nostre representant polític, li estan dient rata, estan dient contínuament que les nostres propostes són bolivarianes, que no sé quantes, i estan realment deshumanitzant i despersonalitzant a candidats, però és que a més porten el debat polític, el que hauria de ser un debat polític i de propostes, el porten al fango de l'insult, de la mentira i de la bronca.
Sí, en este
entonces,
cas...
Que m'agradaria molt, perquè molta gent diu, ai, és que no se parla de propostes, la gent està molt farta de política, però és que, clar, és el que nosaltres volem. Nosaltres no parem de plantejar en els nostres actes públics propostes. I ahir a la Comunitat de Madrid hi ha un programa molt clar de recuperació i d'enfortiment dels serveis públics, per exemple. De fiscalitat més justa, etc. Però de tot això no se pot parlar quan resulta que els debats se reduïssin a defensar-te dels insults, de la bronca, de la mentida, o que fins i tot acaben ningunejant el que són amenaces de mort, que és una cosa molt greu i que ninguna democràcia se podria admetre. Vem a forces polítiques que ho estan minimitzant i que estan dient que, bueno, pues que això, que a lo millor l'aprofita el senyor Iglesias i que a lo millor no és deveres.
Vox dia que ho va portar a fiscalia per a saber si era una amenaça real o si ho estaven aprofitant d'alguna manera, perquè no oblidem que estem en plena campanya de la Comunitat de Madrid i el que sí que hem tingut unes xicotetes dades, perquè no se pot valorar molt que ha passat el cap de setmana, de que a raïs d'esta situació, d'esta rebuda de carta, l'esquerra s'ha mobilitzat, Ayuso ha frenat, Unides Podem ha tornat a pujar en les enquestes i Vox s'ha quedat quieta. És a dir, sí que n'hi ha hagut una resposta per part de l'esquerra, que és el que acusa Vox de que ha pogut ser utilitzada per el candidat d'Unides Podem de Madrid.
Jo crec que qualsevol persona en dos dits de front sap que això no ha sigut una cosa provocada per nosaltres. Això, per desgràcia, és una dinàmica que porta avançant i que d'alguna manera s'ha anat ningunejant. No ha hagut una resposta contundent, democràtica, ni de part de la fiscalia, ni de la justícia, ni ningú, perquè tot el món recordarà aquest episodi d'un senyor disparant a fotografies de ministres, d'altre senyor que és en les xarxes dient que vol matar al president del govern. Aquest tipus d'episodis queden absolutament impunes, i això ho veu la gent. Per altra banda, tenim discursos d'odi incendiaris que estan d'alguna manera, pues, això, i deslegitimant a candidats polítics, dient que són rates i que són i que és un govern assassí, que és un govern il·legítim i tot aquest tipus de coses. D'alguna manera el que fan és donar ales a gent perturbada, gent fanàtica que pot fer aquest tipus de coses. Jo, has comentat el tema d'una reacció. Celebre que hagi hagut una reacció democràtica, una reacció de l'esquerra. Nosaltres, des de que van començar la campanya, tot el món haurà escoltat al nostre cap de llista, Iglesias, dir que ja no se això no anava quasi que de partits, sinó de democràcia o feixisme. I demanant la unitat, fins i tot parlava d'una candidatura conjunta d'unitat de l'esquerra per tal de fer front al perill que suposa per a la democràcia un PP i un Vox que van en el mateix paquet, perquè la senyora Ayuso ja ha dit que governarà en Vox i necessita Vox per a governar. De manera que des del minut 1 el senyor Iglesias ha estat plantejant que és molt important la unitat de l'esquerra i que no anava a entrar en pulles i en crítiques, en bronques en la internes, dins de l'esquerra, de les opcions d'esquerra, perquè era molt important, és molt important la unitat per fer front a una opció política que realment és un perill per a la democràcia, no només per als serveis públics, per a la vida de la gent, per a fer front a la pandèmia, per a una salut democràtica. És inassumible per a aquest país tindre a l'extrema dreta en la Comunitat de Madrid governant, una extrema dreta que s'està destapant cada vegada més i que és capaç de donar suport a la gent que amenaça a fusellar, de dir que aquestes coses no tenen més importància, les amenaces de mort. Avui han sabut a la ministra Reyes Maroto, a la ministra d'Indústria. Això, en qualsevol altre país civilitzat, democràtic, sentim que l'antifeixisme és un valor. En la resta d'Europa, l'antifeixisme ve lligat a la democràcia. Les forces la democràcia ve de la mà de l'antifeixisme, de la lluita contra el feixisme. I en aquest país, per desgràcia, no hi ha aquesta cultura. No hi ha aquesta cultura i tenim una dreta que normalitza el feixisme, que està defensant, per exemple, pues el tornar enrere, que blanqueja el franquisme que assassinava a l'oposició, i tot això ho estan dient, que era un govern molt millor, parlen del moment del franquisme en relació a aquest govern.
En aquest cas, el que ha sigut o el que s'ha aconseguit és que no hi hagi ningú debat més, quan en realitat tots els que estan en aquest moment, totes les forces que se presenten en la Comunitat de Madrid, estan votades democràticament. Entonces, jo pense que deuríem d'escoltar a tot el món. Sempre totat, en tota la responsabilitat que té cada paraula de cada persona, però a raïs de lo que ocorrís en la cadena SER, ja no hi hauran més debats.
Però fixa't que això se pot plantejar de diferent manera, perquè ahí tenim una força política, Vox, que és feixista, que està fent una campanya basada en la criminalització d'esmenes, per exemple, dels menors no acompanyats, mentint. Estem parlant d'una campanya que està fonamentada en mentides. I una senyora, la candidata per la senyora Monasterio, que allí públicament diu que és mentida el que està dient el senyor Iglesias, que dubta de la veritat d'aquestes amenaces. Tu, no sé com dir, un debat se té que fonamentar en poder contrastar, per això són els debats, per contrastar idees polítiques, discrepàncies polítiques, diferents programes per a visibilitzar les propostes de cadascú. Per aquí estem parlant de que n'hi ha forces polítiques que tenen propostes i que volem visibilitzar-les, però que n'hi ha forces polítiques que no volen parlar de propostes. Ells no parlen de propostes. Entonces, clar, aquí el que se podria plantejar és debats polítics en forces que tinguin propostes, que vulguin debatir-les, que és el que volem nosaltres, però donen una força política que te rebenta cada debat perquè resulta que t'ells dient que eres un rata, que vete de... eres una rata, váyase usted del país, que és lo que queremos, o que diu que eso es mentira, una amenaza de muerte. Entonces, ¿de qué estem parlant? Entonces, bueno, igual se podria plantejar que se facin els debats i excloent a una força política que no vol debatre, que el que vol és rebentar els debats i que va allí a insultar i a mentir. Això és el que no se pot admetre, més que suspendre uns debats en altres forces polítiques que sí que podrien debatre.
Sí,
jo crec que se pot canviar el foc en el sentit de que bueno, per què no s'exclou des de baix a una força política que sí que té els vots, però és que resulta que fonamenta la seva participació en els debats en insultar, mentir, i clar, resulta que ja la resta dels candidats tenen que estar parlant de les bogeries, de les mentires, defensant-se i posant una veritat damunt de la taula quan l'altra senyora una cosa que és òbvia, que és que ha hagut una amenaça de mort, ella diu que és una mentira que s'acaba d'inventar Iglesias i que se vaya d'Espanya.
A mi m'extranyava que hi haguera un debat i que faltara una força política com era el Partit Popular. Això també m'extranyava prou, perquè en un debat tindrien que estar representades totes les forces polítiques. Entonces, jo no sé si en tenia massa trillat fer debats fan tant una força política. A mi m'agradaria sempre que estigueren totes i quan algú parla d'una manera desapropiada se desautoritza. Tu, Marisa, n'has fet de debats antes de les eleccions un fum en tots els puestos i recorde un dels puestos on esteu gelats de fred perquè eren les tantes de la nit i hi havia el dia siguin que matinen i esteu tots. És dir, i sempre hi ha gent que treu un poc els peus del tiesto, però jo, personalment, sí me vaig quedar molt parada quan Pablo se manar.
Sí, és que tu pensa que no és traure una miqueta els peus del tiesto agarrant la teua expressió. Quan parlem de que una de les components del debat, una de les representants polítiques, està deslegitimant a l'altre, no discrepant en la seva proposta, el que està dient és mentida el que vostè està dient, una amenaça de mort, ahir què? Què fas? Continuar debatint en aquesta dona que t'està... Bueno, la resta de les forces ho van veure més tard, però se van donar compte. Tu no pots estar debatint, tu vols parlar de propostes, sí. El debat és per a parlar de propostes i esta dona el que està deslegitimant el seu adversari polític perquè està dient és mentida el que vostè està dient. Tu com se continua aquest debat?
Sí,
és una manera, ells van a rebentar el debat.
Dubtava de que fora real quan havia sigut també el que l'havia rebut Gardner Marlaska, el ministre, i també la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez. En aquest cas, quan se decidís alçar-se de la taula, quan Pablo Iglesias decidís alçar-se de la taula, tots se queden, però hi ha un moment en el que tots decidissin alçar-se.
És que té que haver una resposta des de les forces polítiques i des de les opcions democràtiques té que haver una resposta, a més de cordons sanitaris, que això està passant en Europa. Això està passant en Europa i no se normalitza el feixisme perquè tenen una altra tradició democràtica. No han tingut la dictadura que hem tingut nosaltres hasta fa no res en termes històrics.
Sí.
Jo vull recordar a la gent que Amanecer Dorado, en Grècia, va ser declarat il·legal. Després de 2 anys, d'uns anys, en el que va estar absolutament normalitzat, quan era una força política que apenes tenia representació en Atenes, resulta que va contar en tots els micròfons, en tots els mitjans, se li va donar molt d'aire, va contar... Ahir n'hi havien assassinats, van passar de les amenaces als assassinats directament. I ahir n'hi havia una justícia que d'alguna manera mirava per un altre costat, una societat que el va normalitzar, que no passava res, fins que la cosa ja se va passar... Bueno, ja estem dient aquí.
Sí, va ratllar la línia roja que no es pot.
Va passar la línia roja, una de les línies roges, perquè aquí ja s'han passat algunes. Allí se van passar totes, van haver assassinats molt greus i al final s'ha il·legalitzat i s'ha força Amanecer Dorado. Però primer va comptar en tot el concurs i en tota la... com diríem? El cor mediàtic que li va donar suport i van trobar una força que era irrellevant políticament en tots els micròfonos, perquè quan ho veiem en la realitat, per desgràcia, en este país passen molts puestos. El trumpisme este se fonamenta, i això ho han vist des dels Estats Units i en Brasil i en molts puestos, se fonamenta qui la diu més grossa i qui diu més bestialitats és el que té més mitjans de comunicació al seu abast. A la gent li arriben les barbaritats. Si un va a un debat i planteja propostes, com dient nosaltres, d'una fiscalitat justa que afavorisca la gent treballadora, els autònoms, les pimes, però que grave a la gent, a les grans fortunes, per exemple. Quan parlem de l'habitatge, del dret a l'habitatge, de com regular, de la defensa de la sanitat pública, resulta que no tens micròfons. Molta gent diu, ai, no se parla de propostes. Sí que parlem de propostes, però qui ho escolta? Ningú. Els mitjans estan, hi ha una foto molt significativa en Vallecas, quan va anar el senyor Abascal allí a rebentar, en fi, a armar una bronca, i ell va baixar, en l'acte aquell, que no tenia ni, no era ni un míting autoritzat, era una concentració, ell va anar allí, va muntar un míting en plan xulesco i se va baixar d'allí per trencar el cordó policial i enfrontar-se a la gent del barri que estava allí manifestant-se en tota la llibertat. Fins i tot la policia va dir que ell va ser el que va provocar els altercados perquè va trencar. Però, claro, qui tenia tots els micròfonos? La senyora Abascal?
Ara ja ens quedem sense micròfonos. Són les 2 del migdia, hem d'acabar. Marisa Vedra, moltes gràcies per haver estat així. Maria, no tenim més que acabar en esta cançó que tenim ganes de sentir,
sí.
No?
Sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marisa Vedra.
Really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really want.
Bonica cançó, no, Maria?
Per supost, no podia ser una altra.
Demà, ja saben, així a les 12, com sempre, protagonistes, contar tot el que està passant en aquests moments tan convulsos.